Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Enric Pérez, Diana, Belén Avilés han presentat la renúncia com a regidors del PSC a Ripoll. Ho han fet aquest matí després de les pressions de la direcció nacional del partit per haver donat suport als pressupostos de Sílvia Orriols. El govern ha acceptat la renúncia de Pérez també com a assessor del Departament de Territori i diu que el vot dels dos edils en aquella població és contrari als valors socialistes i l'extrema dreta, una línia vermella. Sílvia Paneque és consellera de Territori.
El posicionament del govern i per tant d'aquesta portaveu i per tant d'aquesta consellera és que no hi ha cap mena de marge de col·laboració amb les forces d'extrema dreta ni d'Aliança Catalana tampoc. Ho hem demostrat en el passat, en el present i en el futur. És un projecte absolutament contrari a allò que defensa aquest govern, contrari. I per tant és una línia vermella d'aquesta consellera, del govern i com a portaveu en tots els àmbits.
I comencen a circular les primeres noves ambulàncies al sistema d'emergències mèdiques. Les d'atenció urgent són grogues i les no urgents, blanques. Han costat gairebé 2.000 milions d'euros i n'hi ha un 20% més amb tecnologia d'última generació. Més de 400 vehicles duran atenció urgent, 41 més que ara, i 1.100 no urgents, 180 més, de forma que es preveu que facin més activitat. La directora del sistema d'emergències mèdiques és Anna Fonkerny. L'escoltem.
Estem parlant d'un model assistencial que es focalitza en la persona, que permet als professionals prendre decisions i incrementar el diagnòstic del pacient en el lloc on es troba el pacient, i això ens ha de permetre ajustar el tractament i ajustar doncs, el trasllat d'aquest pacient al lloc amb menor complexitat possible, però garantint sempre que podem atendre les necessitats assistencials dels pacients.
Més temes. Els sindicats convocants a la vaga educativa consultaran els docents el format de les futures mobilitzacions per dotar-les de més de legitimitat i per aconseguir el compromís individual de tots els membres del col·lectiu. Segons ha informat USTEC, el qüestionari que avui rebran per correu electrònic els pregunta sobre el nombre de dies que estan disposats a fer vaga i també com el format, si volen repartir la participació per serveis territorials o, per exemple, una vaga indefinida. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha advertit a Espanya que la figura dels indefinits fixos, ni les indemnitzacions, ni el sistema de responsabilitat de l'administració, tampoc la convocatòria d'oposicions, permet sancionar i prevenir adequadament els interins afectats per l'abús de temporalitat al sector públic. Tot i recordar que correspon al Tribunal Suprem determinar si les mesures d'Espanya sancionen adequadament l'abús, el Tribunal amb seu a Luxemburg ha aportat algunes precisions per orientar la justícia espanyola. Tornem amb més notícies en xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 14 d'abril del 2026. Ho tenim tot preparat, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, aquí, a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimarts i això és sinònim d'economia blava. Per aquest motiu, la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo, ens portarà les últimes novetats. Parlarem d'una carretera amb molts accidents que ara hi fan obres al Delta de l'Ebre i dedicarem bona part de la segona hora del programa d'avui a parlar de polítiques climàtiques i els municipis. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé. Em deixes felicitar avui amb un nebot que fa taitantos?
Sí.
Doncs David García, felicitats per molts anys i que tota Catalunya ho sàpigui.
David García, ara, moltes felicitats. No sé qui ets.
Doncs un nebot. Ja te presentaré, no pateixis. Fantàstic. És bona gent, eh?
Fantàstic.
Casteller de pro. I una boníssima persona.
Avui hi ha una bona notícia, i és que s'ha passat de que quedaven 4 hipopòtams a 200 en 4 dècades, tu.
Què dius?
Sí,
això
sí,
és molt
a
trist.
Colòmbia, eh?
No, igual, però ens estan extingint. Bueno, ja ens hem d'extingir nosaltres, ja comencem pels hipopòtams.
No, nosaltres ens hem d'extingir, però bé.
M'ha assustat una cara que avui havia de ser vídeo, més que ràdio.
M'ha
posat la cara i dius, sí, sí, sí.
No, nosaltres...
Ens hem de malament en pitjor.
Ens hem d'extingir, però bé, vull dir...
Però bé.
Jo no sé.
Ja xerrarem un dia de la constància del bé i el mal.
Però un dia farem una tertúlia aquí de per què ens hem d'extingir. I
sí,
ja veureu, les raons que dono...
Són de pes, no, ja us ho dic ara,
són de molt pes. Són de molt pes.
I tant.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, companyes. Bé, molt bé, de dimarts, com sempre. No ho sé si mos arribarem a extingir tard o pronte. Jo trobo que és més pronte que tard, però sí, el que dius, Marina, esta conversació donaria per a molt.
Sí, sí, seria molt llarga. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Ara que parlàveu d'extincions i coses d'aquestes i motius per extingir-nos i por ahí, mira, una petita notícia que acabo de veure per xarxes ara mateix, digue-li X, digue-li Twister, que era abans, us llegeixo, eh? Tràgic episodi per a Susana Griso. Dos gossos assassinen el seu caniche en una residència canina.
Veus com ens hem d'extingir?
Ojo al dato, que deia aquell, el Botanito. Bé, són... Com cantava aquell altre, no sobren els motius.
Sí, exacte. Vull dir, i tenim una llarga llista de motius, o sigui que sí, sí. Estic totalment d'acord. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Molt bé, però estic, com sempre, una miqueta desconcertada per com van a vegades les converses d'aquesta introducció al programa, perquè hem començat parlant d'extinció, hem acabat parlant de caniches assassinats. És raro que t'inici de programa.
No passa res, vull dir... Nosaltres som així, podem parlar d'un estudi a parlar de caniches assassinats, no passa res. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Doncs bé, a veure, si la Carla està corpresa amb aquest inici de programa, jo que sóc últim, mira, corpresa i mig, perquè no sé pas per on tirar, eh? Extincions, caniches... No ho sé. Comencem.
Tira, exacte. No pots afegir res més. Vinga, va.
No, ho deixaríem aquí.
Ho deixaríem aquí. Anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que el Museu de l'Escala i el Club Nàutic organitzen una taula rodona pel centenari de l'embarcació Serrata, Sergi.
Doncs sí, Marina, el sardinal Serrata, construït l'any 1926 a Banyuls de la Marenda, França, fa 100 anys. Fa 100 anys, per tant, és un aniversari icònic en el món de la vela llatina i el patrimoni mariner de l'Escala i, si m'atreveixo a dir, també de Catalunya. El primer acte d'aquest centenari va tenir lloc a l'Alfolí de la Sal, amb una taula rodona on s'hi va seure Mariona Font, com a directora del Museu de l'Escala, Emili Armengol, armador de Serrata, Salvador Feliu, mestre d'Aixa, i Raül Mata, armador del Rafel. Joan Carles de Cruz, en nom del Club Nàutic de l'Escala, i l'alcalde Josep Bofill van fer els honors de presentar l'acte. A la taula rodona es va fer un recorregut per tota la història de l'embarcació, parlar de navegar a vela llatina i pel procés de restauració. S'hi van explicar anècdotes i bons moments. Emili Armengol, armador de Serrata, la va comprar l'any 1989 i dreçant a sala de l'Escala la va restaurar, tota una història amb moltes milles a mar, com ens explicava el mateix Emili.
Els primers 63 anys doncs va fer pesca professional. Va anar passant de pares a fills i quan es van retirar la vaig comprar jo. I llavors ha passat realment a fer milles, perquè primer, els primers anys, segons el mateix que me la va vendre, no havia anat més enllà de Gruissant. Gruissant és un port que està a 15 milles de les cabanes de Fleury, que és on estava. I el primer dia va venir aquí a l'escala, que eren 81 milles, o sigui que d'entrada ja vaig dir, ep, vés-te posant al tanto que això va en sèrio. I a partir d'ara, doncs, ha navegat molt.
Arribar als 100 anys és una fita prou important que no seria possible sense un bon manteniment. Serrata gaudeix de bona salut, igual que el seu armador.
Fa il·lusió. El que fa il·lusió és poder haver-la pogut viure també, perquè, clar, si la barca té 100 anys, clar, jo no en tinc 100, però en tinc 83, o sigui, vol dir que n'he fet molts també. O sigui, que, clar, la gràcia és fer-los tu els anys, perquè les barques poden fer molts anys, però perquè pots canviar una fusta, pots canviar el motor, pots canviar moltes coses. Jo no em puc canviar una cama. La cama, si se'm trenca, ja l'he perduda. I si se'm trenca el cor, no sé si me'n deixaran una altra. O sigui, que, clar, una barca, si la cuides, pot durar molt, l'has de cuidar, i aquesta la cuido, evidentment.
El Sardinal Serrat està amarrat al Port de l'Escala dins les instal·lacions del Club Nàutic i té una participació molt activa a les trobades de Vela Llatina i a la Festa de la Sal, on hi han participat des dels seus inicis. Ens ho explica Mariona Font, directora del Museu de l'Escala.
I tant, és una barca que sempre ha participat aquí a totes les festes i a les trobades i forma part de l'Associació de Vela Llatina des dels inicis. I clar, per l'Escala és molt important, doncs, tenir una barca centenària i que puguem celebrar, doncs, aquesta festa. Avui només fem la conferència, però el dia gros de la festa serà el dia 2 de maig, que vindran més de 20 barques d'arreu de Catalunya i de Catalunya Nord per retre homenatge, doncs, en aquesta embarcació, en aquell lloc de Vela Llatina.
Com ens comentava ara la Mariona Font, la propera parada serà el 2 de maig al Port de l'Escala amb aquesta trobada de Vela Llatina.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Les obres de millora de la carretera del Poblenou del Delta han començat fa una setmana posant fi a anys de reivindicacions per part dels veïns i veïnes de la plataforma Carretera de la Vergonya, tot i que, segons asseguren, no estan del tot satisfets, Cel.
Sí, Marina. Josep Joan Segarra, membre del col·lectiu, ha celebrat l'inici de les obres amb alleujament i satisfacció de veure executat un projecte llargament esperat. Segarra ha subratllat que sense el moviment social i la voluntat política no hauria estat possible l'inici d'aquestes obres.
És molt positiu que comencen les obres i pensem que sense el moviment social no hauria sigut possible i sense la voluntat política tampoc. És a dir, s'han donat aquestes dues coses i bé, estem contents de que comencen les obres, sí.
El projecte impulsat per la Diputació de Tarragona preveu l'ampliació de la via, la construcció de dues rotondes i la incorporació d'itineraris per a ciclistes i vianants. Tot i l'optimisme general, la plataforma ha expressat preocupació per possible reducció del límit de velocitat de 60 a 50 km per hora un cop finalitzades les obres. Segarra considera que aquesta mesura és de poc sentit comú, ja que la carretera serà ampla i circula gent cada dia per anar a treballar.
Tenim previst, quan la carretera ja estigui acabada i sigui més ampla, baixar el límit de velocitat de 60, que és ara, el màxim, a 50. Hi ha persones que necessiten aquesta carretera per a desplaçar-se. No és una carretera per a passejar. Hi ha gent que la utilitza diverses vegades al dia per a transportar musclos o per anar a treballar a la Sal o per anar a treballar al lloc on sigui que treballen o per anar al metge o a l'escola i han de passar cada dia. Llavors, demanar-los que vagin a 50 tot el trajecte crec que no és just.
Les actuacions s'allargaran aproximadament 2 anys i la Diputació ha assegurat que intentarà minimitzar els efectes durant la campanya de l'arròs. Tot i això, Segarra recorda que al Delta hi ha moltes més activitats com la pesca, les muscleres o el turisme i caldrà comptabilitzar-les adequadament. Des de la plataforma afirmen que aquesta és l'obra més important des de la construcció del Poblenou i esperen que la millora arribi també als trams finals del Trabucador.
La L'Ampolla ha donat avui el tret de sortida a les obres de restauració i reposició del paviment de fusta del seu passeig marítim, un espai emblemàtic del municipi.
Segons ha informat l'Ajuntament de l'Ampolla, el projecte suposa la renovació completa del terra amb un material més sostenible i resistent, fet de fibres de bambú i resines, especialment adaptat a les condicions de la zona costanera. L'actuació, llargament planificada, havia patit un lleu retard a causa d'incidències en el subministrament de materials per part de l'empresa adjudicatària, derivades del context global actual. Des del consistori han remarcat que es tracta d'una circumstància aliena a l'Ajuntament i que, malgrat aquesta situació, s'ha treballat amb responsabilitat i rigor per garantir l'inici dels treballs el més aviat possible. L'equip de govern farà un seguiment continuat del desenvolupament de les obres per assegurar-ne la qualitat i el bon ritme. Durant el període d'execució es preveu que pugui haver-hi algunes molèsties per als vianants, motiu pel qual el consistori demana comprensió a la ciutadania i es compromet a informar puntualment de l'evolució i possibles afectacions. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament de l'Ampolla busca avançar cap a un passeig marítim més segur, sostenible i amb un nivell de qualitat que respongui a la importància d'aquest espai per al municipi.
Baixem ara fins les costes del Garraf. Avui és 14 d'abril, el dia en què es commemora la proclamació de la República, i tant a Vilanova com a Sitges s'hi celebren diversos actes per recordar els valors que defensava aquell sistema de govern, Carla.
Doncs sí, tal dia com avui de 1931, el vilanoví Francesc Macià va proclamar la República Catalana i, posteriorment, a Madrid es va fer el mateix amb la Segona República Espanyola. És per aquest motiu que l'Associació Garraf per la República dedica el mes d'abril a fer difusió dels valors d'un sistema que va quedar estroncat després de la Guerra Civil. A Vilanova i la Geltrú, dissabte es va celebrar l'acte central de record, que va comptar amb l'actuació musical del Cor de la Turuta i una lectura de poesia. El programa de l'Abril Republicà consta de quatre actes que enguany utilitzen una imatge que vincula l'actualitat amb les conseqüències de la postguerra. D'altra banda, cal recordar que el ple municipal de Vilanova i la Geltrú va aprovar establir el 14 d'abril com el Dia dels Valors Republicans i de les Víctimes de la Repressió Franquista. Per la seva part, l'Ajuntament de Sitges també se suma avui a la commemoració del 95è aniversari de la proclamació de la Segona República. Representants del consistori faran una ofrena floral a l'escultura La República de Pere Jou, ubicada al Museu de Maricel.
A Sant Pere de Ribes ja està en marxa la renovació dels comptadors d'aigua del municipi. Totes les unitats estan sent substituïdes per comptadors telemètrics de precisió que han de permetre una millor gestió de l'aigua tant per al municipi com per la ciutadania.
10.000 comptadors d'aigua per tot el municipi de Sant Pere de Ribes seran substituïts abans del maig per comptadors amb telemetria. Això suposa la substitució del 100% de les instal·lacions. Aquests nous comptadors digitals disposen d'un servei precís de detecció que permet fer un seguiment acurat del consum en temps real, configurar alarmes a superar el límit establert i detectar consums inusuals o fuites d'aigua. Així ens ho explicava Anna Herrera, alcaldessa de Sant Pere de Ribes.
Per què servirà aquest canvi de comptadors de l'aigua? Doncs en primer lloc a nivell municipal, per tenir una xarxa més eficient, també per poder avançar-nos a possibles incidències que puguin ocórrer en el municipi. Amb aquest nou sistema controlarem i millorarem molt les pèrdues dintre de la xarxa de l'aigua. També podem tenir una informació més també més adient i més correcta i actualitzada de si tenim pèrdues dintre del nostre habitatge. Sabem que actualment, quan hi ha pèrdues dintre d'un domicili, potser es detecten als 3 mesos. Amb aquest nou sistema es podran detectar immediatament.
Aquesta renovació de comptadors forma part del projecte AMEDI, una iniciativa d'aigües de Sant Pere de Ribes i Veolia per impulsar la transformació digital de la gestió de l'aigua, millorant la infraestructura en 8 municipis de tot Catalunya. Finançat pel fons Next Generation de la Unió Europea amb una dotació de 7 milions d'euros, gairebé una tercera part del pressupost de tot el projecte es destinarà a diferents actuacions a Sant Pere de Ribes, que ens ha explicat Raquel Palaix, directora de la zona Penedès-Garraf de Veolia.
però no només ens quedem amb temes de digitalització, sinó que també, no, fem un pas endavant amb tot el tema del canvi climàtic, tant amb la part de mitigació, no, s'instal·laran plaques solars 92 kW per autoconsum, que ens permetran, no, doncs ser més verds i no emetre tant de CO2, i després també hi ha actuacions encaminades cap a tot el tema de la mitigació del canvi climàtic. També s'han fet moltes actuacions d'instal·lar sensorització a tot el que són els sobreeixidors, que ens han de permetre, doncs això, en cas d'inundacions, doncs poder fer una bona gestió i protegir els ciutadans d'una forma eficaç. També s'estan fent estudis d'aigua regenerada i de recuperació de fonts pròpies, doncs perquè quan hi hagi una altra sequera, doncs poder estar preparats i que el servei d'aigua potable de Ribes, doncs sigui més resilient i no haguem d'estar pendents de si plou o no.
El pla del projecte també inclou una guia didàctica sobre el cicle urbà de l'aigua per a alumnes de les escoles ribetanes i una futura exposició que s'inaugurarà el mes de maig, data en la qual està previst que finalitzi la instal·lació dels nous comptadors al municipi. Èxit en la primera edició de la Fèria d'Abril a Arenys de Mar. Anem ara fins a les costes del Garraf. Des de l'organització destaquen la bona acceptació del Maresme, no del Garraf, perdoneu, que ha tingut la proposta, ja que durant aquest cap de setmana s'ha omplert la sala 1 d'octubre de públic tant d'Arenys de Mar com d'altres indrets del territori, Oriol.
Doncs sí, Marina, una proposta organitzada per la Casa Cultural Sabor Andaluz de Mataró amb altres entitats aranyenques i també l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Pepe Gómez, fundador del Casal Cultural, destaca la bona resposta del públic i admet que l'acollida aquí a Arenys ha superat les expectatives inicials.
Satisfecho de cómo nos han recibido allí. El divendres fue fabuloso, el sábado ya no va más. Y ayer, que esperábamos que ya ayer fuera un día más corto, pues la verdad que a última hora, por la mañana estuvo muy bien, con la bachata, y luego pues, por la tarde, con los bailes y esto otro. O sea, para mí, para nosotros, todo muy bien, todo muy bien. Y yo esperaba, la verdad, se lo voy a decir, yo esperaba que Arenas de Mar no fuéramos tan aceptados como hemos sido. Me ha sorprendido y he quedado encantado en ese sentido.
Durant el cap de setmana, la proposta ha inclòs actuacions musicals, també exhibicions i tallers, entre altres activitats, amb la participació d'escoles de dansa, d'Arenys i d'altres poblacions. Tot plegat ha ofert un tast de la tradició andalusa i ha contribuït a atreure públic divers, omplint l'espai en diferents moments de la jornada. Ho ha explicat, en aquest cas, Esther Gómez, que és la presidenta del Casal Popular.
Aparte de que han venido dos escuelas de aquí, de Arenys de Mar, como es Marina y la Sonia, bueno, también nosotros tenemos mucha, al ser una entidad cultural que ya nos dedicamos a esto, tenemos mucho contacto cultural, intercambio cultural, entonces muchas escuelas se han sumado a esta primera edición, han dicho sí, sí, vamos y aportamos nuestro granito de arena para que la gente vea pues diferentes formas, ¿no? Diferentes escuelas, cada maestrillo tiene su librillo y se demuestra un poco pues esta cultura, ¿no?
Des de l'organització esperen celebrar la segona edició de la Fèria d'Abril a Arenys de Mar de cara a l'any vinent.
El Posidònia Fest 2026 de Mataró programa els seus caps de cartell a la històrica companyia elèctrica d'Arma, el grup de germans Fortuny amb més de 50 anys de trajectòria.
Així és, la companyia elèctrica d'Arma tornarà a actuar a Mataró el pròxim 3 de setembre al Casal Nova Aliança amb l'espectacle La d'Arma a un pam, i el seu retorn s'ha convertit ja en el gran titular de la sisena edició del Posidònia Fest 2026. El festival se celebrarà del 2 al 6 de setembre, creix en espais i formats i presenta una programació amb noms com Su, també Tarta Relena o Alba Careta, però la presència de la mítica banda catalana La d'Arma és sens dubte el moviment que té més expectació genera. La d'Arma és una de les bandes més icòniques de la música catalana, nascuda a Sants i activa des de l'any 72. La companyia elèctrica d'Arma forma part de la memòria col·lectiva del país i continua sent un nom capaç d'unir generacions davant de l'escenari. El retorn a la capital del Maresme té, a més, un valor emocional evident. L'últim concert documentat de la d'Arma a Mataró va ser el 13 de juny de l'any 2009 al Parc Central, dins el dia de les seleccions catalanes, en una nit compartida amb l'Ax en Busto. Des d'aleshores, la ciutat no havia tornat a rebre la banda en directe, fet que converteix aquesta cita del Posidònia en un retrobament especial esperat. El concert no serà, a més, en un format qualsevol. El festival ha programat la Dharma, com dèiem, la Dharma a un pam, una proposta de proximitat pensada perquè el públic visqui els grans himnes del grup des de molt a prop, amb una experiència íntima, immersiva i sense artificis. Tot això en una edició del Posidònia que també comptarà amb l'atractiu pop de Su, la mirada experimental de Tarta Relena i el retorn, com dèiem, de la companyia elèctrica d'Arma sobresurt com el gran esdeveniment per pes històric, per simbolisme, per la llarga espera i pel format escollit. La seva actuació del 3 de setembre té tots els ingredients per convertir-se en el concert més comentat del festival.
Acabem amb el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada, explicant que una vintena de restaurants de Tarragona oferiran menús d'arròs mariner a partir d'aquest divendres 17 d'abril i fins al 3 de maig. Les jornades gastronòmiques de l'arròs mariner de Tarragona arriben a la 7a edició. Organitzades per l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona Ciutat, les jornades compten amb la col·laboració del Patronat de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona i del Port de Tarragona. El president de l'Associació Tarragona Ciutat, Javier Escribano, diu que aquestes jornades són una gran oportunitat per posar en valor la cuina marinera de la ciutat i reforçar el vincle entre gastronomia i territori, tot dinamitzant el sector de la restauració local.
Son unas jornadas muy consolidadas, yo creo que es casi junto con el Romescu la jornada que más éxito tiene de las que organizamos, y tenemos que agradecer a los sponsors, por supuesto, pero sobre todo a los hosteleros, ¿no? Porque es complicarte un poquito la vida, es inventarte un menú, es cambiar los protocolos de cocina, es hacer toda una serie de historias, además del trabajo ya propio del restaurante, para que la ciudad luzca y para que tenga vida y para que la gente salga a la calle a disfrutar.
Com a novetat d'enguany, les jornades incorporen una aplicació mòbil que permetrà als comensals votar el menú que més els hagi agradat. D'aquesta manera, el públic esdevé també protagonista de l'experiència. L'establiment que obtingui més vots rebrà un reconeixement especial per part de l'Associació d'Empresaris Hostalers de Tarragona Ciutat, posant de relleu l'esforç i la qualitat de la seva proposta. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Continua la situació encapçalada per aquest vent de mestral a les Terres de l'Ebre, vent de tramuntana a gran part de la Costa Brava i, en canvi, vent de refrontall molt més fluix i de xaloc entre el sud del Baix Empordà i la costa barcelonina. Un vent que és molt feble en general a la costa, com dèiem, central, però sí que serà més insistent en forma de tramuntana a la Costa Brava nord, sobretot. Encara hi haurà cops de 60-70 km per hora i tornarà a fer que hi hagi forta maror a gran part del litoral. A la resta de costa estarem parlant d'una mica de ressaca, mar de fons, mar llarga, amb maror, especialment a la costa de Tarragona. Pel que fa al dimecres, ja un vent molt feble. Al matí s'imposarà el terral de nord-oest, durant la tarda el vent de sud o de marinada de xaloc, però encara, si de cas, amb un palet de ressaca marítima a la costa Brava Nord. També hem de destacar que hi haurà alguns núvols no gaire importants, especialment a la costa del sud de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, en general, es manté la circulació força tranquil·la, és a dir, no hi ha grans complicacions que hàgim de destacar a aquesta hora de la tarda. Hem tingut un tram de retencions a l'autovia 2 aquest migdia, entre Martorell i Abrera, per un accident. S'han retirat ja els vehicles i ja a poc ha anat aixugant aquest tram de retencions i a la mateixa fluïdesa també en aquest punt de l'autovia en sentit Lleida. On queda lentitud, algunes aturades, són sobretot punts habituals, la C-17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona, la C-58 a Montcada i Reixac, d'entrada a Barcelona, o també diferents trams de les dues rondes, sobretot en sentit Besòs. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Trenca'm a bocins i endevina quina peça em rovella els ossos. Posa'm al revés, a veure si així vaig bé. Seu al meu costat, torna'm a tranquil·litzar amb els teus llavis dolços. Digue'm el per què d'aquest dia tan esquer. La finestra encara al vespre s'ha tornat en un mirall i el que veig rementeix i s'espanta. Si almenys aquesta pluja em servís per netejar tots els núvols llargs i negres que ara es van filtrant per les parets i potser passo massa temps a casa. Pot ser, però el carrer és tan fosc. Déu sé que aquest tron de temps se'm fica al cas.
Pensant en blau, em va anar Alonso Tambo.
Dimarts, i els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo. Anna, molt bona tarda, com estàs?
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda a tots els oients.
I avui ens vens a parlar de torretes intel·ligents, no?
Sí, d'aquestes torretes intel·ligents, que crec que és la primera torreta pensada en consciència ecològica.
I de tot això també en parlarem amb Francesc sí. Monet. Molt bona tarda, Francesc.
Bona tarda.
Primer de tot, explica'ns una miqueta què són les torretes intel·ligents.
Bé, o sigui, les torretes són elements que es troben doncs, en les infraestructures portuàries, que donen doncs, connexió de llum i d'aigua per les embarcacions, i quan són intel·ligents és perquè quan hi ha alguna manca de, diguem, de subministrament amb wifi, internet, doncs són capaces de continuar doncs, rebent la informació, aquests consums. Un cop es recupera la connexió es tornen a enviar aquests consums, i a més la tendència és de que la gent ha de ser conscient del que està gastant. I quan imputem doncs, els comptadors digitals amb la llum i amb els comptadors d'aigua, que siguin capaços doncs, de rebre tota aquesta informació i de transmetre-la doncs, al núvol i poder-la doncs, ser conscient tant en consum com en facturació.
Uh-huh. Anna, endavant.
Sí, bona tarda, Francesc. Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Gràcies a tu, Anna.
No, moltíssimes gràcies. Mira, volia fer una apreciació, Francesc, perquè el sector nàutic de l'any 25 al 26 està previst que creixi 1,6 bilions, un creixement en total anual d'un 5%, i generi 3,4 milions de llocs de treball. Però el que ens expressa en el cas concret, o sigui que és una oportunitat, perquè estem en creixement, el mercat, tal com esmenta el clúster marítim espanyol, de ports intel·ligents, va arribar a 2 milions, va generar 2 milions de dòlars, diu el clúster marítim espanyol. En això, en aquest sentit, és una oportunitat de repensar els entorns de cara a les noves concessions, amb les torretes ecològiques?
És a dir, des d'una perspectiva ambiental, és evident...
Sí.
Hòstia, perdona, que em sento molt de ressò, no sé com explicar.
Poden resoldre?
Sí.
Doncs et sents millor ara?
Sí, una mica més bé, sí.
Molt bé.
Doncs deia això, que des del punt de vista ambiental és molt important, ja tot el que ve d'Europa, amb aplicar realment, amb transformar i aplicar amb un element tangible i real del que s'aplica en economia circular, com poden ser les torretes que apliquem nosaltres en polietilè reciclat, ja siguin doncs, amb xarxes o amb tars recollits del mar. Evidentment també hi ha un altre canvi de diguem, a l'hora de planificar tot el que són els ports, s'està eliminant molt el que és la petita eslora. Aleshores, les torretes van creixent també en volum, perquè la capacitat que es necessita doncs, de components són uns altres. diguem que el mercat, i així ens ho diu també, doncs, totes les últimes estadístiques que van sortint també doncs, en els butlletins diferents de diferents entitats com Anem, doncs, que es van limitant les fetes d'eslores i se'n van cap a les més grans eslores. Es va buscar en aquest mercat doncs, de megaiat i de superiats perquè també ens aporta tot el que és un altre tipus d'economia més directa i indirecta. Per tant, tot el que a nivell de tortes es refereix, partim des d'una més nàutica popular, com vam iniciar nosaltres, doncs, amb tortes més petites i amb emparatges més petits, i cada vegada més el mercat ens està portant doncs, això, a grans emparatges i que, per tant, necessitem treure tortes més grans que ens permetin incorporar aquests components més grans.
Clar, perquè una qüestió també és important també saber com estan fetes, perquè això sí que jo crec que és imprescindible, que ho has esmentat diferents vegades. Sí, això de la reducció d'emissions de les vostres torretes respecte a les torretes d'alumini, que és un 74,9%, respecte a les d'alumini, quina diferència hi ha i quins avantatges té?
O sigui, nosaltres quan vàrem desenvolupar el producte, o sigui, abans de començar a vendre abans de començar a dissenyar, vam sortir al mercat, vam anar al carrer, vam anar port per port de la costa catalana i vam anar preguntant com els agradaria que fos la torreta ideal, no? I un dels primers punts crítics que vàrem veure va ser l'envolvent. O sigui, necessitaven un envolvent que marxés del que és doncs, l'alumini o la fibra de vidre, ja que requeria doncs, molt de manteniment, tendia doncs, a escardar-se, absorbia l'aigua, aleshores no era un material diguem que podia doncs, aguantar el pas del temps, perquè hem de tenir present que també la sostenibilitat també és, té a veure amb el que pugui perdurar en el temps i no hàgim d'anar reciclant no? També en aquest aspecte. Aleshores, nosaltres vam veure que en el polietilè, que al final ja és un material que ja està àmpliament utilitzat en el mercat, com són doncs, les boies, els caiets o tots els cablejats que van per dins el mar elèctric, doncs van amb aquest revestiment de polietilè. Polietilè doncs, ens permet això, doncs, que és un material doncs, que absorbeix els cops, no absorbeix tampoc l'aigua, la degradació solar pràcticament no la pateix, la corrosió que en un ambient doncs, amb la sanitat que tenim al mar doncs, tampoc en té, i per tant vam veure que era el que ens podia donar millor servei. Aleshores, el polietilè, més enllà del que és el polietilè verge, que és com vam començar nosaltres, ens permetia també incorporar polietilè reciclat, que són aquestes dues grans o tres grans línies que tenim nosaltres que oferim als clients, que seria doncs, el reciclat urbà, que és el que reciclem a les cases, que nosaltres ho tractem i ho incorporem a les nostres motlles. Després tenim el reciclat amb taps, que per exemple doncs, a la costa catalana doncs, tenim el port doncs, d'on sortirà ara, de Port Ginesta, perdó, és que en tenim diversos, de Port Ginesta, que cada torreta, per exemple, a tall de número, incorporen més de 1.500 taps recollits doncs, del mar. I després també tenim les torretes de xarxes, que són xarxes que nosaltres col·laborem amb una entitat que es diu Gravity Wave, que es dediquen a recollir doncs, xarxes en el fons fantasma. Nosaltres el que farem és les comprem, les netegem i les incorporem a la nostra molla i aproximadament són uns 3 quilos de xarxa recuperada. Aleshores, jo sempre m'agrada explicar que quan parlem de sostenibilitat, moltes vegades és un terme que ara sempre, de totes maneres, no? I una manera de baixar al terra i realment tocar-lo i veure-ho realment, i quan doncs, tots els clubs nàutics, els ports, fan xerrades de sostenibilitat o de com s'aplica, si aquest discurs el pots fer davant d'una torreta feta doncs, de material recuperat del mar, doncs dona un altre tipus d'impuls que no, d'algú que en pots parlar més amb sentiments, no?
Clar, o sigui que hem de basar-nos també que aquest polietilè que va començar, que era el verge i hem passat en el reciclat, té un menor, sobretot, a l'impacte ambiental. És el que venim a buscar, aquesta economia circular. És així, i en tres models, és això,
Sí, nosaltres, com bé deies tu, Anna, al principi, amb la introducció, nosaltres el que vam veure entre el polietilè i l'alumini és que les torretes nostres de polietilè, en el moment de la fabricació, emeten un 75% menys de CO2. Però és que també en el moment de fer-les, en termes de consum energètic, el fet de fer-les amb polietilè, necessitem un 86% menys d'energia. Per això sempre segurament has vist en algun dels nostres eslògans que diguem que ja des de l'inici les torretes ja tenen aquesta consciència ambiental, no? Perquè partim de la base del que és l'envolvent, més enllà també de la part de la llum, que la llum la tenim incorporada també en el cos de la torreta i està sempre inclinada cap a baix per evitar el que és contaminació lumínica, que és l'altra part també que a vegades és la gran oblidada.
Perquè també feu el manteniment, la instal·lació, la venda més enllà, És una espècie de conjunt, Això no ho heu de partir.
aquí tenim la sort que nosaltres a Marcon som fabricants, som de d'Olot, i el que ens permet i ens genera doncs, orgull és la capacitat que puguem tenir doncs, de portar el projecte des del principi fins al final amb tot el que es pugui requerir, des d'un estudi previ, doncs, amb la part doncs, de modificacions un cop estem fabricant, en tot el servei postventa, en la possibilitat de l'escalabilitat tant a nivell de hardware com de software, perquè també som uns fabricants del nostre propi software per no dependre de tercers, que nosaltres el tenim doncs, allotjat al web service d'Amazon, que ens permet doncs, aquesta seguretat i aquesta escalabilitat que no es podrien oferir altres web service, i és una de les nostres fortaleses, veritablement, ser fabricants, en aquest sentit ser fabricants catalans, i sempre intentem nosaltres també crear aquest ecosistema de quilòmetre zero, i intentem sempre que tot el que nosaltres fabriquem, ja sigui doncs, a nivell de material com també doncs, a nivell de proveïdors, sempre pertinguin doncs, ja des de la comarca, la província, i si necessitem alguna cosa més, doncs, anem una mica més fora, però sempre mirant primer des de quilòmetre zero.
Perquè una qüestió també dels 46 ports de l'ACPET, que són els catalans, el 70% ja estan en qüestions digitals d'aigua, de llum, això és interessant, i també perquè s'han ajudat també dels Next Generation. Això també és interessant per arribar a assolir també les certificacions ISO, que això també ajuda a les certificacions ISO i a l'EMAS, oi, 3? És això, també sí. És una aportació, eh? De cada les concessions, ho dic per en aquest sentit, per guanyar-les.
Sí, exacte. Sí, nosaltres, tant els clubs nàutics com segons tipus de renovacions que poden haver pròrrogues, doncs sí que ens comenten que és un fet important. Doncs el fet sí que és una mica el que explicava fa un rato, no? que podem demostrar amb números i amb certeses de que estan aportant doncs, dins el projecte que hagin de fer de renovació que la torreta és sostenible per aquestes dades. Nosaltres ara estem doncs, desenvolupant la declaració mental del producte certificada. Això són xifres que us he comentat preliminars a falta d'aquesta certificació final europea per poder aportar totes aquestes dades doncs, a la realitat.
Clar, perquè normalment els estudis ja ens diuen, però sobretot també us heu expandit també a les Illes Canàries, on podem trobar aquest sistema, a França també. Ens podries incidir a França amb el grup de Port Ad Hoc, com heu treballat i les incidències que teniu i el ressò que heu fet?
Sí, nosaltres, com tota empresa que comença, que sempre els inicis són difícils, doncs comences una mica el rovell de l'ou i vas creixent a mesura doncs, que vas expandint, no? Començant doncs, per Port d'Aro, la costa, doncs, la Costa Brava, i també tenim Port d'Espanya. Ara justament estem acabant de fer, estem instal·lant un port doncs, a Bermeo, jo soc el contador de Bilbao, amb l'autoritat portuària, perdó, amb Euskadi Kirol Portua, que és els ports bascos. A les Canàries també tenim doncs, un varadero, i a França doncs, van començar perquè a França, Anna, com bé tu ja saps, la gran majoria dels ports són de titularitat pública, aleshores entres a nivell de licitació, no és una, diguem que no és una conversa privada, i el nostre producte doncs, ja d'inici va agradar molt per aquesta capacitat que teníem d'inici doncs, de poder aplicar la sostenibilitat, però aquesta part de fortalesa com a fabricant, això també ha agradat molt al mercat francès perquè ens podem adaptar a qualsevol cosa que ens demanin, tenir cintura per dir canviem aquest component, jo m'agrada més aquest tipus de base en comptes d'un altre, i aquí això els ha agradat molt. I també la part doncs, també del software. O sigui, al final nosaltres també com a software donem tot una, com un pack, normalment al mercat no hi ha un fabricant que te pugui aportar la part de hardware i software en un mateix paquet, sinó que van fragmentades. I aquesta part també és una altra de les fortaleses que hem tingut. Nosaltres a França, el que fem és tot el servei postventa, sempre ho fem nosaltres, o sigui, no, de moment no ens agrada tampoc subcontratar en aquest sentit, per tant, això també els agrada que siguem sempre nosaltres els que des d'inici al final ens tenen al costat, i una mica és aquest vincle de client-proveïdor, però no de cares, sentats amb una taula un davant de l'altre, sinó de costat, de dir, amb què et puc ajudar, i és una mica, doncs, i a Frank Vol.
Ho hem d'anar deixant aquí perquè se'ns tira el temps una mica a sobre, però Francesc, és molt interessant, en tornarem a parlar més endavant, si et sembla.
Perfecte, jo aquí estem.
Moltes gràcies, i moltes gràcies a tu també, Anna.
Sí, moltíssimes gràcies, Marina, oients, i sobretot en Francesc, que haurà de tornar que abans de fer el perfil, i sobretot si l'any 27, doncs, per exemple, els ports d'Occitània seran el 100% certificats com a ports sostenibles, jo crec que això és una gran oportunitat, sobretot per a aquesta empresa que és de Catalunya i de quilòmetre zero.
Cap al Delta de l'Ebre per parlar d'unes obres a una carretera que fa molts anys que els veïns fan reivindicacions. Cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Josep Juan Segarra, membre de la plataforma Carretera de la Vergonya, sobre l'inici de les obres de la carretera del Poble Nou del Delta. Josep, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia. Què tal?
Just fa una setmana que han començat aquestes obres, no? Unes obres que fa anys que des de la plataforma reclamàveu. Quin és el primer sentiment, Josep?
Pues bé, d'alleugiment, no? És molt positiu que comencen les obres i pensem que sense el moviment social no hauria sigut possible i sense la voluntat política tampoc. És a dir, s'han donat aquestes dues coses i bé, estem contents de que comencen les obres, sí. Hi ha una qüestió que últimament hem tret a la llum perquè ens preocupa una mica, que és que tenen previst, quan la carretera ja estigui acabada i sigui més ampla, baixar el límit de velocitat de 60, que és ara el màxim, a 50. I clar, això per a les curves, que sigui 30-40 km per hora a les curves, això ho veig normal, però a les rectes una carretera ampla pues hauria de tindre la velocitat normal que té a tot arreu, no? Les carreteres que van d'Amposta a Tortosa o d'Amposta a la Ràpita, per exemple, o d'Amposta a Eucaliptus, que va saber dins del Delta, és ampla, és una carretera que pots anar a 80 o 90 a les rectes. És lo normal, no? Una carretera ampla, i la fase és més ampla i reduïs que és la velocitat. És que no li trobem la lògica. I bueno, simplement diuen que és un criteri tècnic. Un criteri tècnic. Bueno, jo crec que ara està senyalitzada fatal, perquè hi ha trams que potser és de 60 i si realment vas a 60 és molt perillós, perquè és superestreta, vull dir, està mal senyalitzada, i això deia, hi ha gent que ha tingut accidents que se podria denunciar perfectament. Però bueno, la qüestió és esta, s'amplia, estem molt contents de que s'amplia, per a nosaltres és el més important, perquè serà més segura, però ostres, jo crec que és una mesura molt centralista i de poc sentit comú ficar el límit de velocitat, perquè realment a les rectes no ho complirà ningú, això.
Yeah.
I llavors què passa? Que ficaran un radar, agafaran gent que va 80 a la recta, la carretera serà ampla, pues és una velocitat normal, i te ficaran una multa de 300 euros o més. I clar, no hauria de ser, no hauria de ser. No passa cap banda, perquè en aquest cas s'ha de fer així, no té cap sentit.
Mm-hmm. Josep, a banda d'això, que és un tema important, perquè clar, jo em quedo amb el que has dit, que no és una carretera per passejar, sinó perquè la gent que viu allí, vull dir, l'utilitza cada dia, va a treballar, per anar a l'escola, vull dir, és un requisit mínim per a que vaigues bé per la carretera i que no et costo més de lo habitual, no? Perquè és el que dius, ningú respectarà este límit. Però a banda d'això, què suposa per als veïns del Delta del Poble Nou que la carretera deixi de ser, com l'anomenem, la carretera de la vergonya?
Bueno, jo crec que és l'obra més important que s'haurà fet allà des de que es va construir Poble Nou. Per a mi és una inversió superimportant, serà un canvi, serà una revolució per a aquella zona. Hem de pensar que hi ha gent que no la utilitza, aquesta carretera, per la nit, per exemple, gent gran que no la utilitza, o molta gent de fora que no la utilitza per l'estat en què es troba. Llavors ara mos arribarà més gent, la gent mos arribarà en seguretat, en calma. La gent que la utilitza cada dia també tindran més calma, se sentiran ciutadans de primera, i bueno, hi haurà un itinerari per a bicicletes també en condicions, que ara no està. Hi haurà, crec que, un mirador també a la zona de l'Encanyissada, que els miradors és una de les coses més interessants potser que hi ha al Delta, llocs per a la contemplació, per a parar i relaxar-se.
Sí.
I, bueno, crec que és superimportant i que ja era hora. Ens ha costat, massa, potser.
Ja, ja, clar. Esta obra no preveu, com diem, no, eixamplar la via, construir també dos rotondes, incorporar itineraris, com dies, per a ciclistes, també per a vianants. Esta solució és la que demanàveu o hi ha aspectes que haurien d'haver anat una mica més lluny?
Bé, jo crec que a grans trets és el que demanàvem. Ara, a mi me queden dubtes perquè tampoc he entrat a analitzar el detall lo projecte, però diuen que hi ha trams que s'ampliarà hasta 6 metres i n'hi ha que s'ampliarà hasta 8 o 10 metres. Llavors, clar, no sé quins són estos trams de 6, quins són els trams de 8. Suposo que els ponts, per exemple, pues serà més aviat 6 metres, però ja millora molt la situació actual. I després l'obra arriba hasta el canal del riu Vell. Això és des de Poblenou cap al Trabucador, més o menys a un quilòmetre, que és un desvio que hi ha per a tirar llavors cap a Sant Jaume. Des d'este desvio cap a Sant Jaume hasta el Trabucador, en principi la carretera no la milloren. Això és algo que es van comprometre a fer millores també, perquè en principi ara ja este tram també forma part de la Diputació, la carretera tota, des de la Ràpita fins al Trabucador. Però l'últim tram arribant al Trabucador és algo que no està dins d'este projecte, a ampliar-lo. I bueno, pues crec que espero que també haguem fet millores i tal. Però bueno, a grans trets penso que és un projecte que està molt bé, que millora molt la situació. I bé, si mires els números, pues és una inversió important.
Uh-huh. I tant, Josep. De fet, les obres s'allargaran durant 2 anys i la Diputació diu que intentarà respectar al màxim, no?, la campanya de l'arròs en el tema de restriccions de trànsit. Com valoreu aquesta coordinació en el territori?
Bé, jo crec que és positiu, però també està clar que no és només el cultiu de l'arròs, no?, que ara mateix al Delta hi ha moltes més activitats, com les musclaires o els pescadors, les salines, i en fi, el que diem abans, les persones que viuen en aquella zona se dediquen a coses diverses, no? El turisme també és una activitat superimportant, que potser ara econòmicament té més pesca l'arròs i tot. Llavors, bueno, m'ha sobtat una mica que només parles de la campanya de l'arròs, perquè no és l'única qüestió. I tampoc hi ha molta informació de quines etapes, quines són les fases de l'obra i llavors quins trams quedaran afectats a cada època. Això suposo que no ho han volgut dir perquè no saben molt bé encara el temps que els costarà cada fase, no? Però bueno, informar la ciutadania i mirar de compatibilitzar les diferents activitats que hi ha, pues és molt important. Clar, està bé. Com més se faci, millor.
I tant que sí. Que de fet, bueno, el que dèiem al principi, Josep, este projecte ha trigat molts anys en arribar, no? Qui creus que igual ha fallat més? Les administracions? La manca de prioritat política? Què ha passat aquí?
Sí, bé, jo crec que hi ha diferents factors. La pressió social, els últims anys, des que vam començar la campanya de la carretera de la vergonya, ha sigut molt més intensa del que havia estat anteriorment, i això ha situat el problema molt més de cara a l'opinió pública, als mitjans de comunicació, etc. Això, per a mi, ha sigut el punt d'inflexió, el que ha fet que la voluntat política tirés endavant, no? Perquè els arguments són clars i pues ha hagut persones que tenen càrrecs de responsabilitat que han vist la necessitat de fer una millora, no? Que ja feia molts anys que s'havia de fer. Llavors, per què ha tardat tant? Pues bueno, perquè és una zona perifèrica al final. Moltes vegades parlem del centralisme de Barcelona o de Madrid, però també ja s'anà a les Terres de l'Ebre, no? És a dir, les inversions van més als pobles grans i als llocs més perifèrics, pues costa molt desenvolupar segons quins projectes. Llavors, per això és un projecte que crec que és extraordinari i per això és tan important.
Uh-huh. Hi ha hagut diverses fases, no? Vull dir, la carretera ha hagut de canviar de titularitat per a que sigui de la Diputació. Vull dir, ha sigut un procés llarg i tediós.
Sí, això també és veritat que hi ha tràmits administratius pues, que requereixen el seu temps, les seues aprovacions, i això a vegades pues, la ciutadania no ho entenem prou bé, potser també és veritat que quan políticament interessa, aquests tràmits s'agilitzen i van més ràpid, no? És una mica una mescla de tot, potser.
Mm-hmm, i tant que sí, Josep. I ja per acabar, des de la plataforma de carretera de la Vergonya, diríeu que això és el punt final o que només és el començament d'una altra fase, com a plataforma, dic, Josep?
Bueno, com a plataforma crec que ens hem d'esperar que acaben les obres i veure com queda la situació. I el que et comentava també, el tram este des del desaigüe del riu Vell fins al trabucador, veure també que fan millores, no? Perquè al final és la xarxa de carreteres de la Diputació. El tema de la velocitat, ens agradaria que ho repensen, perquè això suposarà problemes. Si posen un radar, és obvi que ningú respectarà 50 km per hora de velocitat a les rectes a una carretera ampla. És injust, no té cap fonament tècnic. Estan dient que és una decisió tècnica, però no té fonament, perquè les altres carreteres amples que hi ha dins del Delta no regeixen per aquesta velocitat. No, ho comparem i no hi ha comparació. No s'està aplicant això a tres carreteres dins del Delta. Per tant, hi ha alguns aspectes que haurien de millorar. I nosaltres estem a l'expectativa de veure què passa. En principi, el projecte ens satisfà en gran mesura, però s'ha de veure encara que s'execute i que acaben les obres en 2 anys, com han dit.
Uh-huh. I tant, heu d'estar pendents, perquè, clar, sobre el paper, ara han començat, no?, les obres, però a veure vindre també, Josep. Pues, moltíssimes gràcies per haver connectat avui al programa. Estarem aquí pendents de la carretera de la Vergonya, a veure si deixa de anomenar-se així. Moltíssimes gràcies, Josep.
Vale, Cel, gràcies a vosaltres també. Adéu.
Doncs Marina, per fi han començat aquestes obres tan necessàries per a la comunitat deltaica.
Esperem que aquestes obres tinguin els resultats desitjats. Moltes gràcies, Cel. Nosaltres ara hem de posar punt final en aquesta primera hora de Arran de Mar. Tornarem en 5 minutets, no marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Why you calling at 11:30 when you only wanna do me dirty? But I hit right back 'cause you got that, yeah. Why you always wanna act like lovers, but you never wanna be each other's? I say don't look back, but I go right back. You turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this, you know how to just make me want you. Turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. You got me in a tight grip, you know how to just make me want you, baby. Do you love it when you keep me guessing? Guessing. When you leave and then you leave me stressing. Stressing. But I can't stay mad when you walk like that, no. Why you always wanna act like lovers, but you never wanna be each other's? I said don't look back, but I go right back in. All of a sudden I'm hypnotized, but the ones that I can't deny. Every time that I say I'm gonna walk away, yeah. You turn me on like a light switch. When you're moving your body around and around, you got me in a tight grip. You know how to just make me want you, baby. Come on, come on, come on, come on, come on and show me how you do. You want to keep me wanting you. I wanna do, girl. Come on, come on, come on, come on, come on and show me how you do.
like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want to.
Xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. L'Ajuntament assumeix la titularitat del servei de Zona Blava. Durant aquesta setmana es fa